Pos de Svalbard. Ha estat nomenat Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional 2026. Així ho acaba de comunicar el jurat en una sessió que s'està retransmetent en aquests moments. 12:04, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un vot a Porreres per parlar en la cooperativa perquè sembla que enguany hi ha un bon esplet d'ubercocs. Les pluges i aquesta caloreta d'aquests darrers dies han fet que vagi bé, com a mínim, els primerencs i els ecològics, també, que diuen que tenen un gust molt especial. Per tant, a Porreres estan contents amb l'esplet d'ubercocs d'enguany. Després anirem fins a Inca, perquè allà la unitat de digestiu està fent molt d'avanços per trobar una solució a la poliposis adenomatosa familiar. Se tracta d'una malaltia que fa sortir molt de pòlips en extracte digestiu i que és de caire hereditari, és a dir, normal que una mateixa família ho tinguin. No hi havia solució fins ara s'han de fer moltes operacions d'intervencions quirúrgiques, però el doctor José Reyes, a qui coneixereu per l'Associació Balear contra el Càncer, també és el cap de servei digestiu de l'Hospital d'Inca i està al capdavant d'un equip que està investigant molt per trobar una solució en aquesta poliposis. Després tornarem a l'escamp perquè concretament a Arcufis, l'Associació per la Recuperació i Cultiu de la Figuera, ha llançat una campanya molt agosarada per salvar i promocionar la figa i la figuera mallorquina. I per acabar, avui, com que és dimecres, de Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove, mos parlarà sobre com han canviat les prioritats dels joves mallorquins d'avui, per exemple, en els que fa 30 anys érem joves. Què és el que s'estimen més ells? Estalviar per tenir una casa, treure's el carnet de cotxe o comprar-se un mòbil? Viure la vida, aprofitar el temps, carpe diem, o estudiar per treure's una carrera que no els garanteix un futur ni una casa? De totes aquestes coses tan importants parlarem amb Maria Antònia en el final dels programes. Així que en Yolanda Ruiz, a la producció, i Facundo Tenaglia en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
I ubercots i cireres, bona via, anda.
Inevitable esperada de Sauva, també coneguts com a ubercocs i cireres, per parlar d'aquesta plena temporada d'ubercocs que enguany sembla que gràcies a la pluja ha començat un poc abans i la cooperativa porrerenca ja va a les totes. La previsió és que la producció d'enguany sigui millor que s'ha de l'any passat. Saludam a la gerent de la cooperativa agrícola de Porreres, com és normal en aquest temps. Esperança Moura, com estàs? Bon dia.
Beníssim, bon dia a tots. Com va?
Bueno, el ubercoc primerenc i els ecològics han estat els primers. I jo te volia demanar, l'ecològic, m'imagino que és que no l'esquitzau. Com és l'ecològic? Conta'm.
L'ecològic, Bueno, la primera diada és que té una certificació d'obercoc ecològic, el que fa que tens control de qualitat de CBPAE i segueixen unes pautes de control de la seva explotació. I els cultius que en el moment que s'hagi de donar un tractament, pues, s'ha de productes autoritzats amb agricultura ecològica. I així podem garantir ja tenir un producte ecològic certificat. En aquest cas, el nostre soci, l'any passat va aconseguir la qualificació i en guany pues, poden gaudir de poder disfrutar de vendre obercoc ecològic.
I és cert que és més gustós?
Bé, té l'avantatge que el que li dona la terra li ajuda a donar-li el sabor, però molts d'altres obercocs també la tenen. El que val molt és la certificació, el que li costa als pagès per aconseguir arribar al mercat un producte amb molt bona qualitat i amb aquesta certificació.
Clar. Quan és que ha de ploure perquè vagi bé? Quins mesos? Perquè és cert que ha plogut, però quins mesos ha de ploure perquè vagi bé i hi hagi un esplet bo com és d'enguany?
És important que vagi a ploure. Bé, si plou, s'abre la mera, diríem, que agafa hidratació, i això li dona vida i li dona que pugui garantir un fruit de més bona grossor, més qualitat, i sobretot té vitalitat, que això és el més important en guany. Veure que els arbres amb unes fulles verdes ben alegres. Això és el que ha aconseguit aquestes pluges que han tingut més constants. I a l'hora del fruit, en aquest primer any, que és una veritat que se sol crivellar de vegades, el fet que hagi plogut escalonadament no ha fet aquesta crivellada grossa perquè ha tingut aigua cada instant. I això ens ha garantit que han tingut un obercoc primer, encara ja acabam aquests dies, i molt bona qualitat i molt bon, un gust molt bo.
Enguany, entre les 15 de 7 tones, l'any passat va ser entre 13 i 15. Passa com s'olivera, que hi ha un any bo i un de dolent, o no té res a veure?
Sí, totalment és així. Sempre depenent de molts factors, el tema de les pluges, el tema del fred, el tema del vent, enguany tenim molta baixa, bé, s'han tingut molta més quantitat de producte. Si véssim aconseguir que no ens fes aquest vent salat, que ens va cremar la part del centre de l'illa cap a en el mitjón, el vent va cremar molt de... i els arbres estan deteriorats en aquesta zona, però clar, aquestes pluges que han fet seguidament ha fet que ja torna a brotar el brotat de maig, que vol dir que l'any que ve aquestes branques faran un bon jubercot.
Conta'm això de que el vent crema sabre. En què vos referiu que el vent crema sabre? Què vol dir?
Que és un vent, això va ser el vent que era el dia de Ram, el dia de lluny, el dia de Mar Sant. Aquest vent tan fort que molt va fer va dur que la veu que ve de la banda de la mà, però és que clar, aquí m'ha vengut de la banda de Formentor i d'aquella banda cap a dins l'illa i mos ha cremat el fruit quan té el brotet tendre i la fruita petita i la fruita queda com a... que se mostia una miqueta i la branca se crema, se socorren les fulles perquè el vent salà no li agrada. Això pot sol passar quasi cada any, però a vegades amb un nivell molt baix i a vegades amb un nivell molt alt. Enguany ha estat amb un nivell molt alt.
Clar, i sobretot quan té flor, quan està florint, aquí és on li fa mal, no?
No, i és que el primerenc de la flor els va fent... se'n va dur moltes. I si és el més primerenc, que són els que hem acabat de cuir, pues, teníem les branques de la part de centre de l'illa socorrades, com si hagués passat un foc, en certa manera.
Que curiós. Aquest
mal de vent salat.
Que curiós.
I bé, la naturalesa és tant un arbre, sense un camí son de muntany, té sí. Això, que rep el que li ve.
Que curiós. Bueno, també podar. A l'hora de podar, això també influeix. Però clar, sí. per un llonga com jo, com se sap quina branca podar i quan s'ha de podar? Com funciona això de la poda?
Les branques que s'han de podar sempre han de deixar l'interior buit de branques, perquè sobretot un arbre el que necessita que li arribi la llum a tot l'arbre.
Ah,
i per arribar la llum és important que aclarir la part central d'un arbre.
Sí, sí, sí.
Llavors,
sí.
Les branques... Bueno, és un procés bastant professional de triar quina branca s'ha de podar, però és molt important el sanejament de l'arbre cada any perquè vos fa un bon fruit i garantir la vida de l'arbre, que també és molt important.
Molt curiós. Bueno, i la resta de varietats, ara estem parlant d'esprimerenc, la resta de varietats, galta vermella, un que se diu, crec que Carlet, un canino, tot això, quan ve? Que arriben en diferents moments.
Sí, arriben en diferents moments. Ara, avui, dia 20, acabam esprimerenc i començam amb sopalabres. Què passa enguany? Que el fet de que s'hagin avançat, Pandura haurà un buis que haurà un parell de dies que anirem amb baixa, molt baixa producció, degut a que no s'enllacen un amb l'altre. Ara avui estem en aquest punt, que estem entre un primerenc que moscava i començam els vermell per aules, i llavors ja passarem en el rojo calet, que serà dins la setmana que ve, i la propera ja vendrà escanina, i després, damunt 15-20 de juny, ja començarem amb la galta, que serà damunt la fira, més o manco.
Exacte. Bueno, i estudons, enguany, que l'any passat xerraven d'estudons, han fet mal enguany, com ha anat això d'estudons?
No ha hagut tantes d'aquelles com l'any passat, ha estat un avantatge, però estudons encara n'hi ha molts, eh?
Bueno, t'ho diràs, n'hi ha palma, ara imagina't a fora vila. El que passa és que aquí no saben què han de fer per llevar-los de mitja. El problema que tenim aquí a ciutat és que la gent que ens hi dona de menjar, a coloms, tortores i tudons, perquè això està prohibit, no se pot donar de menjar en els animals. Preus, esperança, més aproximadament 5 euros quilo, de quan parlam enguany de preu?
Intentant mantenir un preu el màxim possible que podem aconseguir, degut que perquè llavors això repercuteix en el pagès. Si volem assegurar-nos tenir obercos aquests anys que venen, doncs hem de mimar aquest pagès que produeix i que el mima per poder anar garantint tenir aquesta continuïtat de fruit en la nostra cooperativa i dins del nostre món agrari.
Jo sempre dic que visiteu els pobles en els que parlem, però és que m'apareix que no importa dir-ho, perquè és que crec que venen a comprar vos el barcot de tota Mallorca, és cert, de tots que venen de tota Mallorca. Sí.
És molt guapo, aquest dia és preciós, perquè ve gent de per tot, de Formentor, del Cudi, d'Andrade, de Santam, de per tot. I el guapo és que se'n puguin anar amb la posseta del barcot i disfrutar el que és el barcot de Porreres.
Quina meravella. I de bones notícies. Nosaltres que sempre a la ràdio donem males notícies. De bones notícies. En guanya un bon esplot d'overcocs. Menjat. Després parlarem de la figuera mallorquina, de la figa mallorquina. Sí que ja ho sabeu. Overcocs, si els heu de menjar, que siguin de Porreres, producte nostre, i en guanya ja que hi ha un bon esplot, enhorabona. I que vagi així, que continuï. Esperança Mora, moltíssimes gràcies, com sempre. Bona vianda, obercots i cireres. Gràcies, Esperança.
Moltes gràcies a vosaltres.
No em faltava d'altre. Nosaltres ara d'aquí un instant peguem un botaín que després a Lloret avui serem per tot Mallorca. Perquè quan se madura es cura en sapà.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és diversitat.
Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's a pain. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? Oh, help me, please, mama.
Dear Doctor, estimat doctor, Diana Rawlings, l'any 1968. Perquè si no fos per ells, què faríem quan estessin malalts? I sobretot, si no investigassin com es descal de l'Hospital d'Inca, que està participant en un assaig internacional que cerca un tractament per la poliposi adenomatosa familiar. És una malaltia d'origen genètic que provoca l'aparició de centenars, fins i tot milers, de pòlips en el colon dels afectats. Clar, això incrementa el risc de tenir càncer colorectal. Ara l'únic tractament que hi ha és operar no una, sinó un grapant de vegades fins a eliminar els pòlips. Però, com vos deim, s'estan fent avanços. Saludam el doctor José Reyes, cap de servei de digestiu de l'Hospital d'Inca. Doctor Reyes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, per la invitació.
Bueno, hem de dir que el doctor Reyes és conegut per la seva tasca al capdavant de l'Associació contra el Càncer, però ell és el cap de digestiu de l'Hospital d'Inca. Ho dic perquè no vos estranyi que ara de cop parlem d'aquest tema amb el doctor Reyes, però és que crec que l'Hospital d'Inca sou els únics de Balears que esteu participant en aquest assaig amb altres 40 hospitals de tot el món, com el Clínic de Barcelona i el Gregorio Marañón. Què esteu fent exactament per evitar que no s'hagin d'operar tantes vegades els pòlips d'aquesta poliposi, la poliposi adenomatosa familiar? Què és això exactament i què feis vosaltres perquè no s'hagin d'operar tantes vegades? Conteu-vos.
Bueno, ho has explicat molt bé. La poliposi adenomatosa familiar és una malaltia de base genètica, en la majoria de les vegades amb una herència autosòmica dominant, i que es caracteritza pel desenvolupament, efectivament, d'un número molt important de pòlips en el colon, a vegades també a altres llocs, com són el cutell prim, i això fa que siguin un grup de població que fa càncer del colon amb edats molt inicials, no? Seria al voltant dels 30-35 anys, es diagnostiquen el càncer, i el que es fa habitualment doncs, és un seguiment endoscòpic per tractar de determinar el millor moment per fer una intervenció quirúrgica preventiva abans de que tinguin la tumoració. Aquest estudi va dirigit a... és un estudi en fase 3 que va dirigit a monitoritzar la possibilitat de l'efecte d'un medicament nou que el que faria és, diguem-ho així, enlentir la progressió de la malaltia i d'aquesta manera valorar la possibilitat de que aquest fàrmac pugui ser després utilitzat de manera més extensa per tal de, diguem-ho així, modificar el curs de la malaltia enlentint l'aparició dels pòlips i, per tant, retrasant el moment de l'eventual cirurgia o fins i tot evitar-la si arribés a ser possible.
Clar, perquè en aquest moment, hem de dir, no hi ha medicines. En aquest moment no hi ha un tractament farmacològic. De moment, el que podeu fer fins que tingueu èxit amb aquest assaig, és operar colonoscòpies, gastroscòpies, exploracions radiològiques. Clar, deu ser molt incòmode, això, pel pacient.
És incòmode pel pacient i, per altra banda, també hi ha un component, diguem-ho així, d'impacte emocional important, perquè en ser una malaltia de base genètica, doncs generalment ho estàs tractant en aquell pacient, però aquell pacient a vegades té germans que també estan afectes de la malaltia i generalment o el pare o la mare han estat també portadors. Aleshores, estàs tractant en realitat a tot un grup de familiar, no? Per dir-ho així. Aleshores, el fet de poder obrir una finestra nova que fins ara no existia per donar aquesta possibilitat de poder millorar el curs de la malaltia, doncs la veritat és que està sent una iniciativa molt ben acollida, no? Pels pacients, perquè és una opció nova que tenim la possibilitat de que ens pugui ajudar.
Clar, són un caramull d'hospitals de tot el món, són 40 hospitals que esteu participant en aquest assaig, però, clar, per un que no hi entenc com jo, com s'aprova aquest tractament? En què consistiria aquest tractament? Com se crea un medicament? Perquè, clar, per jo és una cosa inexplicable. Com ho esteu fent? Poseu dades en comú? Esteu provant qualque component, qualque principi actiu? Com creeu aquest nou tractament?
Bueno, sempre que apareix un tractament nou per una malaltia, és una feina que s'anomena una feina translacional, no? Que és un concepte que és molt important explicar-ho bé, no? És a dir, partint d'una forma, el primer que hi ha són els biòlegs bàsics, que el que fan és analitzar que és el mecanisme molecular que dona peu a l'aparició d'aquesta malaltia. En aquest cas, és una malaltia que ve originada com a conseqüència, en la majoria de les vegades, en una mutació en un gen que s'anomena APC, que són les sigles en anglès de la malaltia, de nematous polyposis coli, i aleshores aquesta mutació d'aquest gen el que provoca és una alteració en tota una sèrie de mecanismes de, diguem-ho així, proteics dins de la cèl·lula, que són els que acaben donant peu en aquesta predisposició a l'aparició dels pòlips. El que s'ha fet, una vegada analitzada aquesta, diguem-ho així, aquest mecanisme intracel·lular, és veure d'entre medicaments que teníem antics que s'havien utilitzat per altres indicacions, si n'hi havia algun que podia ser útil per bloquejar aquesta, diguem-ho així, seqüència intracel·lular. I cercant dins d'aquests grups de medicaments, s'ha, diguem-ho així, recuperat un medicament que s'havia utilitzat feia molts anys amb altres indicacions per poder-lo utilitzar amb aquesta finalitat. Un medicament que abans de poder arribar a aquesta fase en la que estem ara ha passat a la fase d'assaig clínic en estadi 1 i estadi 2, grau 1 i grau 2, i això està molt regulat, i aquest medicament abans d'arribar a aquesta fase fa potser 7 o 8 anys que s'estan fent assajos en altres nivells, per dir-ho així, i aleshores allà ha mostrat eficàcia i sobretot ha mostrat seguretat de cara al pacient i per tant podem arribar en el punt en què estem ara de poder-li oferir als pacients en aquesta fase estadi 3 d'estudi clínic.
Ara imagini si és positiu l'estudi, la millora, la qualitat de vida dels pacients, perquè no m'ho vull ni imaginar una malaltia d'aquesta casta. Vostè diu que els resultats se veuran a llarg termini, però de moment teniu molt bones sensacions i des de l'Hospital d'Inca veus, sou positius en aquest sentit, no?
Sí, sí, nosaltres ara estem en la fase de reclutament dels pacients i si tot va com toca, els primers pacients començaran a rebre la medicació ara, durant aquest mes que entra, aquest mes de juny. La vessant és molt positiva, o la sensació és molt positiva, perquè ja tenim pacients inclosos a altres hospitals que estan funcionant adequadament sense problemes. És molt positiva perquè el sol fet de que tu mostris en el pacient que hi ha la possibilitat de processos d'investigació que el poden ajudar, generen una esperança, en el sentit de dir no estic sol, sinó que hi ha gent que està pensant en com millorar la meva malaltia, i això és molt positiu de cara a l'ànim del pacient i de la família. I, per l'altra banda, també és una cosa que posa en valor, això també jo vull fer aquí una petita incís, a la importància de la investigació bàsica. És a dir, quan parlem tant de la importància de cuidar els investigadors bàsics, que moltes vegades són molt invisibles, no? Perquè després, quan els assajos arriben en aquesta fase, els visibles són els clínics, no? Els que estan als hospitals. Però aquells investigadors que estan al laboratori cercant els mecanismes per tal de desentranyar, no?, l'origen d'una malaltia i com poder-la tractar, són importantíssims. A Espanya els cuidem molt poc i s'ha de fer molta feina per poder-los tenir, diguem-ho així, a l'abast i ben tractats.
I també hi ha un projecte de recerca que és pràcticament és com si estàssim parlant de medicina del futur. Per les parelles, on un dels dos membres tingui poliposi adenomatosa i que vulguin a ses pares fer una selecció genètica dels embrions perquè els fills no siguin portadors de la malaltia. Això ja és
sí, sí, sí.
És meravellós.
Això és important. Això és meravellós, però això no és un assaig, això és assistència, això ja s'està fent. Nosaltres, jo tinc aquí a l'hospital ja dues parelles que han fet aquest procés de selecció genètica dels embrions. Ho hem d'explicar bé. Vull dir, aquesta és una malaltia de base genètica. Un dels dos progenitors, el pare o la mare, el que sigui dels dos, si és portador de la malaltia, cadascun dels fills, en teoria, té un risc del 50% també de ser portador de la malaltia. Parlant en estadístiques, però si tenen dos fills, per promig, un dels dos serà portador. Si tenen quatre fills, dos dels quatre serien portadors, però poden tenir molt mala sort i que els quatre fossin portadors, o molt bona sort i que cap dels quatre ho fos. Però l'idea és que cada fill que tens, doncs és com tirar una moneda a l'aire al risc que pugui ser portador de la malaltia. El que es fa, és a dir, i això ja ho fa la unitat de diguem-ho així, de fecundació in vitro de l'Hospital de Zones Passes, i ja es pot demanar, això és molt important que la gent ho sàpigui, que les famílies que siguin portadores de poliposis adenomatosa o d'una altra variant genètica que afecta també el colon, que és la síndrome de Lynch, ho poden demanar dins de la sanitat pública. És a dir, es fa un procés de fecundació in vitro, es fecunden els òvuls i després es fa un estudi de cadascun d'aquests òvuls fecundats per veure quins són portadors de la malaltia i quins no. I aleshores es pot fer una implantació a dins de l'úter només d'aquells òvuls fecundats no portadors de la malaltia. I d'aquesta manera garanteixes al 100% que els fills no siguin portadors d'aquesta entitat. I això és molt important que la gent sàpigui, clar, que està dins de la sanitat pública, que és una de les meravelles de la nostra sanitat pública, no? És a dir, el fet de poder oferir una cosa tan increïble com aquesta, i que totes aquelles persones que siguin portadors d'alguna d'aquestes malalties, que sàpiguin que ho poden demanar, i si tenen dubtes, que demanin als seus especialistes perquè els hi podran oferir.
Importantíssim, això que avui en dia se pugui fer. De tota manera, durant els darrers 20 o 30 anys, fins i tot els pacients han vist avanços en els diagnòstics. Jo m'imagino que en aquesta, concretament, fa 30 anys, poliposi adenomatosa és que no devia tenir ni nom, ni se devia saber el que era. S'estan fent molt d'avanços avui en dia, gràcies a la tecnologia, també, però m'imagino que, sobretot, en malalties d'aquesta casta, vostè mateix haurà vist moltíssim d'avanços en els darrers 20 o 30 anys, no?
S'han fet molts avanços. La poliposis adenomatosa en concret sí que es coneixia des de fa 30 o 40 anys, és a dir, la descripció de la poliposis adenomatosa és diguem-ho així, molt associada amb l'inici del desenvolupament de l'endoscòpia digestiva, perquè com que hi ha tants pòlips, doncs clar, el diagnòstic el fas amb la pròpia endoscòpia. Però el que sí que s'ha avançat increïblement és en el coneixement de les bases genètiques de la malaltia, en poder oferir consell genètic i poder oferir, diguem-ho així, selecció genètica dels embrions a les famílies, en poder fer mesures de prevenció que siguin eficaces per evitar l'aparició del càncer, perquè què passava fa 30 o 40 anys és que el pacient es diagnosticava de la malaltia en el moment que ja tenia el càncer. Això és el que ara podem evitar en totes les mesures de prevenció que fem o tractem d'evitar, no? Tant com humanament es pot. Aleshores, realment els avanços han estat espectaculars, s'ha de seguir treballant, s'ha de seguir avançant, i aquesta feina de la investigació és una eina molt important de la feina dels hospitals. És molt important sempre recordar que els hospitals som un lloc d'assistència, és a dir, s'han d'atendre els pacients, però un lloc on també és molt important desenvolupar investigació i desenvolupar docència, no? Perquè això també millora l'assistència dels pacients.
Efectivament, sense investigació, sobretot a la sanitat pública, estem aturats, ens quedem congelats en el temps, i és importantíssima la investigació que se fa a la sanitat pública. Ja ho sabeu, l'Hospital d'Inca està participant en aquest assaig internacional en 40 hospitals de tot el món per trobar un tractament a la poliposi adenomatosa familiar. Doctor Reyes, cap del servei de digestiu, com sempre, nosaltres sempre l'estam, sempre el molestam, sempre el cridam per teu qüestions de sa associació contra el càncer, que al cap i a la fi això també està relacionat amb la seva feina a l'associació contra el càncer, perquè el malalt de poliposi adenomatosa poden desenvolupar un càncer colorectal, no és així?
Efectivament, efectivament, aquesta és la clau. I en realitat, al final, quan tens un afany al voltant d'un determinat tema, no? És a dir, aquest, la meva tesis doctoral en el seu moment també va ser sobre poliposis adenomatosa, aleshores al final tu tens la teva àrea de feina, això et va duent, no?, per diferents camins, sempre per intentar ajudar la gent, que és el que de veritat és bonic d'aquesta feina.
Doctor Reyes, per cert, abans d'acabar, li voldria demanar per la seva altra vessant mèdica com a portaveu de l'Associació Balear contra el Càncer, perquè crec que Sanitat ha ampliat el cribat de càncer de mama a dones entre 45 i 74 anys, però fins ara era entre 50 i 69, però ara s'amplia tant per a baix com per amunt, de 45 a 74, i abans era de 50 a 69 anys. Ja que el tenim aquí, li volia demanar sobre aquesta bona notícia, perquè d'aquesta manera el diagnòstic precoç o tardà se pot arribar molt abans, no és així?
Efectivament, els programes de cribatge són una eina molt important per ajudar a millorar el pronòstic de la malaltia oncològica. En el cas concret nostre de Balears tenim programes en marxa a mama, cèrvix i colon, i sempre notícies d'aquesta mena són bones perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El programa de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo, és a dir, i per tant el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
I de bona notícia, Sanitat amplia els cribats de càncer de mama de 45 a 74 anys. Un ventall molt més ampli que permetrà detectar-ho molt abans, igual que aquest assaig internacional en què està participant l'hospital d'Inca per trobar un remei a la polipòsia adenomatosa. Doctor Reyes, com sempre, moltíssimes gràcies, perquè vostè abarca molt de camps i per això quan li demanem sobre moltes coses. José Reyes, moltíssimes gràcies per atendre'm sempre. Gràcies, doctor.
Gràcies a vosaltres, com sempre, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, doctor. Nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina. There's a pain where there was a heart. It's sleeping, it's a baiting. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? I was trembling as I put on my jacket. It had creases as sharp.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina, si fa una estona érem a Porreres parlant d'Ubercocs, ara volen tornar a parlar de la figuera, que ha estat durant segles una de les estampes inevitables del nostre paisatge i bona part dels sostens de persones i animals a Mallorca. Però la supervivència de la figuera i les figues no depèn només del clima, sinó també del que compram nosaltres. Per això s'ha creat fa poc l'Associació per la Recuperació del Cultiu de la Figuera, que té com a lema de campanya, escolteu bé, si menges figa, que sigui la meva. Molt bona. Nando Mesquida, membre d'Arcufi, com estàs? Benvingut. Hola, Nando. No sé si mos sents.
Ara, sentiu?
Ara te sent, Nando. Com estàs? Bon lema, eh? Si menges figa, que sigui la meva. Molt, molt, molt cridaner, i és la manera de que la gent s'acosti a la figuera i la figa mallorquina. No ho trobes?
Exacte. Aquesta era una mica la intenció. Cridar l'atenció de la gent.
Clar, i per això ho fem material gràfic, cartells, camisetes, bosses, i així, això crida l'atenció, i com aquella camiseta que se va fer fa 30 i busques d'anys, que és molt important cridar l'atenció també a través d'aquest claim, aquest lema, així per ventura captar molta per ventura gent jove, que menja de vegades més dolços industrials, no?
Exacte, no, Mems. Evidentment, la nostra intenció amb aquest missatge era cridar l'atenció i tot va sorgir arrel de l'objectiu que perseguim des del naixement d'Arcofi, no? que nosaltres que protegir i donar a conèixer aquest patrimoni immens que ens revolta la cultura de la figa i la figuera i que és extrapolable, evidentment, a totes les altres espècies vegetals i animals que tenim a la nostra terra.
Clar, i els pagesos, que encara mantenen el cultiu de figuera, que és que jo me'n faig creus de fa 100 anys, és que pràcticament tot el pla vivia de les figueres, sense elles mateix, Lloret, és que vivien de les figueres, hi ha centenars de tipus de figues aquí a Mallorca, i a poc a poc, és que no pot ser que deixem de costat un element tan important a la nostra història, ja no a la pagesia, sinó a la nostra història, com a la figa i la figuera, Nando.
Exacte, totalment. Nosaltres, per una part, és tot el que ens revolta, tots els aspectes culturals, però, evidentment, també feim esforços perquè realment també se produeixi, no? I que el camp se continuï, ja sigui d'una manera més aficionada o també d'una manera més professional. I és un poc el que estem fent feina any rere any des d'Arcofi i sempre volem intentar fer una passa més, no?
És que és una lluita constant per preservar el patrimoni agrari i cultural. L'altre dia parlaven de llavors recuperades, de llavor de blat, de xeixa, i clar, les varietats locals que continuen arrelades en esplai arreu de Silla, és que mos hi hem de posar entre tots, els mitjans de comunicació els primers, per fer-ho arribar en el públic, perquè sempre primer, lo nostre, sempre, consumir primer lo nostre, perquè en l'importància que ha tingut ser pel camp a Mallorca, de vegades és que és ridícul consumir coses de fora, Nando.
Totalment, no. Són moltes els avantatges de consumir producte local, no? Partim primer de tot de que, evidentment, són espècies totalment adaptades en el nostre clima i seran segurament que algunes d'elles és que s'adaptaran més en els canvis climàtics perquè estan més avasades i coneixen més el terreny nostre, no? I llavors, evidentment, tot el que envolta, tot aquest patrimoni immaterial de vocabulari de relació amb el medi, que és immens i que és envejable, ho han dit a la taula rodona que també hem fet enguany arrel de la campanya, aquest patrimoni que tenim nosaltres, pel territori tan petit que a la vegada som, no hi ha molt de llocs que puguin brevetjar de valor conservat. I nosaltres encara, tot i que hi ha hagut passes enrere, encara l'estem mantenguent i hi ha molta gent que encara el coneix. Per tant, és intentar no recular en aquestes marxes forçades que avui en dia anem.
I enguany, precisament, hem de dir que a final d'agost és la festa de Tsequer, que fa 45 anys que se fa, per cert, no només serà una festa a l'ús, sinó que, per exemple, s'exigirà que tot el que se mostri tingui figa. Ja sigui per ornament o com a ingredient principal, se revisaran les bases, no és així?
Exacte, hem fet una feina conjunta, això ha estat una feina conjunta, no?, de la comissió que ja existeix de Tsequer, l'Ajuntament de Lloret i Arcofi, vàrem revisar les bases per donar, arrel d'aquesta campanya també, donar una passa més, revisar les bases, i enguany com a novetats exigim, com molt bé has dit, la figa, la presència de la figa a totes les paradetes gastronòmiques, ja sigui bé com a aliment principal o bé com a acompanyament. I, a més, no podríem deixar de banda la feta que nostra, no? I, per tant, també hem fet uns distintius per aquells que, a més, emprin i puguin acreditar que la figa està comprada i cultivada a Mallorca, no?
I teniu un directori de pagesos i productors que venen figues i els seus derivats i tots els paradistes que sàpiguen que compren producte cultivat aquí a Silla. També hi ha una cosa molt important, que és que a Lloret s'obrirà un espai, o no sé si ja està obert, dedicat a viveristes. Perquè, clar, si jo tenc un poquet i vull semblar una figuera, jo fins ara no sabia, jo, de fet, quan ho vaig llegir ahir, vaig dir, això és meravellós, si un té un trosset i vol semblar una figuera que seva, a Lloret hi haurà un viver, és així.
Exacte. Sí, com a novetat, volien donar, perquè és vera que totes les festes i fires, com bé sabeu, han evolucionat una miqueta cap a més un mercat gastronòmic, anar a comprar, i li volien donar un punt més local i més relacionat, no?, amb el sector primari. Per tant, efectivament, hi haurà paradetes de compra directa de figa fresca i viveristes per trobar varietats locals de figuera. Per la com tu dius, no sabia on trobar-ne, a vegades se posen en contacte amb la nostra associació per saber on en poden trobar i aconseguir que hi hagi viveristes en varietats locals per si qualcú vol comprar qualque figuera d'aquí.
I mira que l'any 81 la festa del sequer va ser com una petita trobada per recordar com s'acaba la figa, i ara és un esdeveniment multitudinari, és impensable pensar en Lloret sense la festa del sequer, no, Nando?
Sí, és veritat que ha evolucionat molt, per sort. És vera que, com tot, és vera té els seus pros i els seus contres, però estic molt contents que hagi crescut i que aquesta feina que fèiem i tot aquest missatge cultural que donem arriba més gent cada any, no? Evidentment, i que agrada, i veiem que és una festa que agrada i que va creixent, i estem molt orgullosos d'ella.
Ja ho sabeu, si teniu qualsevol trosset de terra i voleu sembrar una figuera, a Lloret hi ha un viver de figueres i llavors mos ensenyaran tot el que heu de saber per poder tenir una figuera a que vostra, que jo perquè no tinc un tros de terra, però si el tingués, puc ben assegurar que hi hauria una figuera a dins que ve. Nando Mesquida, des de l'associació per la recuperació del cultiu de la figuera, gràcies per atendre'm-vos i enhorabona per la feina que feis. I recordeu el lema d'aquesta campanya: si menges figa, que sigui la meva. Gràcies, Nando.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bueno, nosaltres ara anem en sotens d'Anna Maria Antònia Esquines en seu Mallorca Jove. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun.
Praising our leaders, we're getting in tune. The music's El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Si sona Forever Young d'Alphaville és dimecres i falta un quart per la una. És que hem de donar la benvinguda a Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Avui fliparàs amb el que t'he duit. Parlant d'una cosa molt clara, jo sempre aquí, clar, transparent, com dic jo, com saigo.
Sí.
El nou concepte dels joves, i diràs, és un tema que s'ha xerrat 40.000 vegades, sí, però jo vinc a xerrar més concretament de com han canviat les nostres idees sobre viure, sobre estimar, sobre treballar i fins i tot casar-nos. Tu, jo i ningú més, aferrats en els llençols pendents, de si acaba aquest malson després de tant de temps. Començaré fort, perquè segur que t'ha cridat l'atenció això de casar-nos, no? La diferent manera o forma de casar-nos.
Sí, sí.
Idò, xerrarem de ser bodes.
Va,
abans,
d'acord.
Jo tinc entès, perquè el que he viscut amb mon pare i ma mare, amb els meus tios i això, que era un esdeveniment enorme. O sigui, hotel, banquet, 200 convidats obligats, perquè sempre tenies compromisos, un vestit caríssim i de més.
I gent que ni coneixies i li saludaves. Ué, com estàs? Què tal? Va bé, va bé. Fa temps que no vaig en aquells. Ja no vas per allà. No. I d'aquí és, no ho sé.
Ja.
A veure, te diu que això era cert, eh?
Jo tinc aquest concepte per damunt, però jo vull que m'expliquis un poc més com eren les noces a la teva època.
Això, talment com tu has dit, un caramull de gent. Mira, això és el cosí que te vaig contar, que vivia a Santanyí i ara viu a Palma, però que després va tornar i que ara és que... Mira, no, vine, el tio Joan, vine, coneixeràs en Jaume. I tu t'anaves allà amb un mal de cap que deies, per ahí. Sobretot, això, quan era més jovenet, perquè ara més tard ja te contaré avui en dia, però te n'anaves amb un mal de cap que deies, he saludat 200 persones i no he vist ni el novís. I veies el novís, perquè tenien tanta feina,
clar.
Novís, han d'anar a saludar a l'altra taula, i sempre dient, ai, se no ho veia i no l'he vist. Bueno, era... De pel·lícula.
Ho crec. Ara, jo tinc entès que sí que convides a qui vulguis i gent que coneguis el manco. Les bodes han canviat completament. Ara els joves opten per cerimònies més petites, més íntimes i, sobretot,
més barates. O sigui, ja no es gasten aquella quantitat de diners que es gastaven abans. Ara es diu com el concepte famós low cost, en anglès, bàsicament... que sigui més barat, no hi ha pur misteri, i sobretot emocional. No sé si saps què significa exactament aquest concepte.
Low cost emocional?
Sí.
Te contestaré com un home mallorquí. Ah! Low cost emocional.
Això vol dir que no, no?
No, low cost emocional que te costi poques emocions. No l'entenc.
Mira, te poso un exemple molt fàcil.
No ho comprenc.
Hi ha parelles que es casen a la platja, cosa que ja no has de pagar per aquell lloc.
Que està prohibit, per cert.
Està prohibit i ho fan. Al camp, com si anessin a fer una berena amb els amics.
Això si tens un que te deixi algú fora vila.
O comunes, sí com de Lloret, o això també.
I se'n pot fer? Jo
bé,
crec que no.
Jo suposo que de bon pas que se'n van a Torrar
sí.
i celebren les seves noces, no ho sé.
Sí,
eh?
I d'amagat et dones xanell.
Sí. Clar, va, o un mirador. Bé. O sigui, sí. no li donen tanta bolla en el tema. És més com un significat personal, una cerimònia petita amb els seus més propers i poca cosa més.
Sí, i després el banquet que és d'aquest, com una torrada d'aquestes que feien els meus amics. Cadascú, jo duré truita de patata, jo duré saladilla russa, és així.
T'imagines, no? Jo encara no he arribat a veure, a presenciar aquesta situació. Aniversari, sí, eh? Ara sí. Cadascú s'apaga el seu sopar o coses així, sí, però sí. Noces no. Sé cert, però, que alguns no ho trobarien mala idea avui en dia. Total, és que a pics et gastes més amb el regal que li dus als novis que no amb el que menges. No sé, què opines del regal de les noces?
Mira, jo vaig deixar d'anar a noces. Jo conec gent que s'ha casat 3 vegades. Però 3 vegades que s'ha casada. Vaig deixar d'anar a noces perquè l'any 90 i busques... Ja no vaig anar a noces. L'any 90 i busques ja anava molt estret de dobbes. Se me pare i jo me'l van convidar a una noça. I van dir, mos haurem d'estir. Això de compte corrent, eh? Res de lista de bodes. Compte corrent. I se me pare i jo en aquell temps varen fer el que varen poder i varen ingressar el que varen poder. I el barrut sap què me va dir? M'haguéssiu pogut estirar una mica més en el regal.
Ah, que més no és anònim. Se sap que ha posat cadascun.
Clar. Uf. M'haguéssiu pogut estirar una mica més. I vaig dir, jo no torno unes noces perquè normalment se casa gent que té més dobles que jo. I li ha de fer un ingrés en el banc. Què és això? Què és aquesta ordinària?
No m'ha agradat gens aquesta idea.
Això d'ordinaris, allò de posar... Lista de bodes. I posa compte corrent, número de compte corrent, i van, i dius, però i això què
és? No ho havia sentit mai.
Sí, sí. I ja no vaig a noces.
No,
és a dir, si te cases, perdona, però no hi aniré.
Perfecte.
I te'n puc ben assegurar, perquè totes les meves companyes de sa feina que s'han quedat saben que jo no vaig a noces, ja. No vaig a noces. No vaig ni a funerals, imagina, perquè se me comença a morir tothom, saps? I cada setmana seria Sant Valentí, o no és bon sosec, i no vaig a noces. Què és això de... I van, lista de bodes, i van...
I
un número de compte corrent. I aquesta cara dura, no. No, d'aquesta és la manera. No importa, me convideu a noces. Ja ho sabeu, no me convideu.
Que seria millor així. No sé res, però m'ho vull creure. Que al final s'ha decidit si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat.
Aquesta cançó diu la gent que estimo. Jo som partidari de que no falta casar-se, sí, s'estima molt. Si no hi ha dobbes, hi ha de compromís hors de pel mig, no te casis, estima i ja està, o no?
És cert, jo, per exemple, no m'he casat fins fa... Me vaig casar fa 5 anys, 6 anys, me vaig casar.
I ara, això, cadascú en fa el
que pot. I m'ho van casar perquè jo ja tinc una edat que he de començar a pensar en què serà de la meva dona quan jo no hi sigui, perquè jo el dia menys pensat me faré la pell i me duran a sentir-lo. Però simplement per això, perquè si m'hagués hagut de casar cada vegada que he tingut una relació, seria multimilionari.
Sí,
en els regals de segona corrent.
Seria
multimilionari.
També un altre concepte que ha canviat moltíssim és la feina. O sigui, el típic lema de... No, jo m'estic referint a trobar una feina i quedar-hi tota la vida. Perquè ara és més com anar provant fins que trobis alguna cosa que no et faci plorar cada dilluns. Sí. Ara ai, és que això no m'acabo de fer, voltar amb una altra banda, o és típic lema de jo necessito volar, jo he de provar moltes coses, i això són molt jovent que ho deim, jo m'inclosc amb aquest concepte.
Clar, perquè, en part també perquè no vos queda altre remei, perquè valorau més la qualitat de vida, la flexibilitat, la salut mental, perquè... Tu te pots comprar una casa ara? No.
No.
No, m'entens? Tu te pots pagar un lloguer de 2.000? No.
Tampoc.
No pots. Clar, què passa? Que ara, mira, jo vaig fer un treball de sociologia l'any 98 i me van suspendre. El vaig titular La provisionalitat de lo quotidià. Jo vaig, l'any 98, jo ja vaig, que si gent ja no tenia una feina per tota la vida, que no tenia un cotxe per tota la vida, que no tenia una parella per tota la vida... M'agrada suspendre, perquè vaig titular La provisionalitat de lo quotidià. I amb això, fa una sèrie d'anys va sortir en Simon Bauman i se va inventar la realitat líquida. I va dir exactament el mateix que vaig dir jo l'any 98. No? I ara resulta que Simon Bauman és un dels millors sociòlegs del món i a mi me van posar un 3.
Si ho riure sobre ja ho publiques
no,
i te van famós.
El meu professor de l'any 98 tenia 250 anys, saps? Era un senyor que no li canviessis les normes. I jo vaig titular la provisionalitat del quotidià, la feina ja no és per tota la vida, la parella no és per tota la vida, la casa, tant de bo, fos per tota la vida, i és aquesta la realitat líquida que tenim avui en dia, que tot canvia.
I també com que s'han inventat noves maneres de fer feina, no tan sols com ho veiem nosaltres, sinó també, ara, per exemple, el fet de treballar en pijama des de casa,
sí.
O sigui, el teletreball, sí. Era impensable.
Cert. Cert, completament impensable. Hi ha gent que li va bé, a mi no me va bé, perquè ho vaig provar i no m'anava bé. Jo necessito venir aquí.
Jo som un nervi. O sigui, no, imagina't hores i hores segur d'una cadira, no ho podria.
No, jo necessito venir aquí, veure els companys. Els temps, per exemple, vosaltres, els conceptes dels temps, els joves, el boys... de diferent manera. Almenys jo, quan era jove, vaig als temps d'una altra manera, no?
Jo crec que vivim amb la sensació constant de no arribar a tot, pensant que mai serem a temps de fer-ho tot, pensant, no seré temps de viatjar, no seré temps de comprar un cotxe, de fer carrera, d'independitzar-me.
Efectivament. I, com deia en John Lennon, sa vida és allò que se te passa per davant mentre fas plans, perquè el temps passa igual per tothom.
Sí. És que el problema jo crec que és que vivim accelerats. Tot és ràpid. Missatges. Ja no has d'esperar que ningú t'enviï una carta. Feina, ho pots fer des de que vostra. Estudis. Avui en dia, si tens dos per pagar-los, pots estudiar.
Sí.
Xarxes socials, que tot és immediat. Abans, si volies veure una fotografia, havies d'esperar que passés per s'impremta, etcètera, etcètera.
Exacte,
i ara tenim un telèfon. I és que, mira on hem arribat, que ni un missatge... Si un missatge no es respon en 10 minuts, ja pensam que s'han enfadat amb nosaltres, que els hi passa qualque cosa estranya,
exacte,
qualsevol cosa.
I tu no saps il·lusió que feia quan t'enviaven una carta?
Ho crec.
Quan rebies una carta, obries la bústia, jo encara miro la bústia.
Ja.
I fa...
No ho he viscut, això.
No rep ni factures. És que no rep ni factures, perquè ja me les envien a l'email. Jo encara miro la bústia. I feia una il·lusió, perquè les cartes estaven dies a arribar. Sí, sí.
Res, jo crec que ha canviat i només perquè ara tenim electricitat, eh?
Sí.
Si no, no podria ser.
Ho deia mon pare. Mon pare deia, tot és igual. Ja t'ho vaig dir, d'aquell anònim que el deu, el que deien els romans... Mon pare deia, tot fa 10.000 anys que tot és igual. L'únic que ha mudat és que ara tenim electricitat. Mira, ja que estem parlant, m'ho han posat tan profuns, vull que escoltis aquesta primera frase d'aquesta que sóc d'en Boxeguer, que se titula Contra el vent, Against the Wind. Escolta.
Against the wind. We were running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind.
Érem joves i forts i corríem contra el vent. És a dir, que tu que ets jove i forta, cor contra el vent, sempre, perquè només els peixos morts segueixen la corrent del riu. Així que, Maria Antònia...
T'has posat molt melancòlic, m'ho faràs plorar, Jaume.
Maria Antònia, cor contra el vent, com en Bob Seger, m'anam amb aquesta Against the Wind. Gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
No, que tens examen la setmana que ve, crec.
Correcte, a mi no mal que m'he fet pensar.
I no, fins d'aquí 15 dies.
Sí, ja us contaré que tal els exàmens.
Que te vagi bé. Salut! Never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time.
swim against the wind. I found myself seeking shelter against the wind. The wind.